benvinguts a celebrar l'Eucaristia en aquest dilluns d'aquest temps de Quaresma. Una benvinguda molt, molt cordial, molt entranyable a tots aquells que ens estàu seguint per el canal YouTube de la Catedral o per Ràdio Estel. I començam aquesta celebració posant-nos davant del Senyor. Li obrim el cor i li demanem perdó perquè no sempre estem atents a la seva gràcia, a la seva misericòrdia. Jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demano a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent sapiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna.
Amén.
Senyor, tingueu pietat.
Senyor, tingueu pietat.
Crist, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Prega'm. O Déu, la vostra gràcia inefable ens omple de benediccions. Feu que de tal manera passem de la vetustat del pecat a la novetat de la vida que es disposem per a la glòria del regne. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
I després de l'acte penitencial i ara la pregària col·lecta, comença, doncs, la litúrgia de la paraula. En aquest cas, una paraula del profeta Daniel, que ens parla de com és el cor de l'home, un cor que fàcilment es pot deixar enganyar pel pecat, pel desig. Però vet aquí que la justícia del Senyor sempre prevaleix per als humils, per als qui no es defensen, una paraula que prefigura la passió de Crist.
En aquellos días, la asamblea condenó a Susana a muerte. Susana dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz: Yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: Pero, ¿estáis locos, hijos de Israel? Con que, sin discutir la causa ni conocer la verdad, condenáis a una hija de Israel. Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa, y los ancianos le dijeron: Ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo: Separadlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: Envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados. Cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables, contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los viste abrazados. Él contestó: Debajo de una acacia. Respondió Daniel: Tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó. Mandó traer al otro y le dijo: Hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacías con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con vosotros. pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, debajo de una encina. Replicó Daniel, tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Ens unim al cant del salt responsorial.
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Nada temo porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo.
I ara procedirem a la proclamació de l'Evangeli avui segons Sant Joan, com en tot aquest temps. Un Evangeli, el que se'ns presenta avui, ple de saviesa, una paraula que ens parla de com tracta el Senyor el pecat i els pecadors. Ell és pura misericòrdia i el juí, al contrari que el dels homes, és ple d'amor i de misericòrdia. Una paraula que ens convida a no juzgar mai a l'altre, perquè Déu no ha tingut en compte tampoc el nostre pecat. Escoltem.
Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. En aquell temps, Jesús se n'anà a la muntanya de les Oliveres i l'endemà de bon matí es presentà de nou al temple. Tothom acudia al seu entorn i ell, assegut, els ensenyava. Els mestres de la llei, els fariseus, li portaren una dona que havia estat sorpresa cometent adulteri. La posaren al mig i li digueren: Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa en el moment de cometre adulteri. Moisès, en la llei, ens ordenà d'apedregar-les, aquestes dones. I vos, què hi dieu? Li feien aquesta pregunta insidiosament, buscant un pretext per acusar-lo. Però Jesús s'ajupí i s'entretenia dibuixant a terra amb el dit. Ells continuaren insistint en la seva pregunta. Llavors Jesús alçà el cap i els digué: Aquell de vosaltres que no tingui cap pecat, que comenci a tirar pedres. Després s'ajupí i continuà dibuixant a terra. Ells, quan van sentir això, se n'anaren retirant l'un darrere l'altre, començant pels més vells. Jesús es quedà sol i la dona era allà al mig. Jesús alçà el cap i digué a la dona: On són? Ningú no t'ha condemnat? Ella contestà: ningú, Senyor. Jesús digué, tampoc jo no et condemno. Vés-te'n i d'ara endavant no pequis més. Paraula del Senyor.
Lloança a vos, o Cris. Falten 6 minuts per dos quarts de 8 del vespre. Escoltem ara l'homilia del bisbe Toni Badell.
Acollim la paraula del Senyor que la litúrgia avui ens regala i ens preguntam què m'està dient a mi el Senyor. Llavors, que el que és interessant és que quan escoltam la paraula de Déu, si la podem haver preparat abans, si la podem haver llegit abans, que ens demanem, i a mi, a les circumstàncies que estic vivint, què m'està dient? Jo us suggereixo algunes indicacions per si observeixen, no? L'interessant és allò que el Senyor t'està suggerint, que el Senyor te vol dir, però dona algunes indicacions. Una és, fixa't que quan porten aquesta dona a Jesús, l'han trobada amb un delicte, la presenten acusant-la, però en els fons estan utilitzant aquesta dona com un pretext per acusar Jesús. És a dir, la seva intenció, més enllà de condemnar aquella dona, era posar entre l'espasa i la paret a Jesús. Jo penso que és molt interessant que observemos esto i, sobretot, acojamos lo que Jesús dice. Quien entre vosotros esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, Jesús invita a los que acusan a aquella mujer a hacer una reflexión para adentro y decir, bueno, ¿qué hay en mí, no? O sea, ¿en mí hay una hoja sin ninguna mancha? ¿Una cartilla inmaculada? ¿O en mí también hay pecado y hay miseria y fragilidad? Entonces, se van retirando. Jesús devuelve la pregunta. Entonces, a mí me invita mucho a pensar que no podemos juzgar a las personas. Y fíjate que quizás es una de las cosas que más fácilmente entramos, sutilmente, muchas veces casi sin darnos cuenta, y muchas veces internamente, es una actitud interna. A veces no juzgamos externamente, a veces no criticamos directamente, pero en el fondo de nuestro corazón, aquella mirada, aquella respuesta, aquella actitud, pues es de juicio. Y esto nos pasa especialmente con las personas que tenemos al lado, con las personas con las que convivimos. O sea, esto no nos pasa con las personas externas o con las personas lejanas. Nos pasa con las personas que tenemos al lado. Por eso, en este tiempo de confinamiento, muchas veces el juicio puede estar en el interior de nuestro corazón, hacia tus padres, hacia tus hijos, hacia los abuelos, hacia las personas más cercanas. Juzgas aquel hecho, aquella actitud, y le miras con aquella mirada que no es una mirada evangélica, que no es una mirada de perdón o de acogida. Y sobre todo, lo interesante es pensar, bueno, ¿y yo qué? O sea, ¿y cuál es mi actitud? Yo estoy limpio de pecado, yo puedo tirar una piedra. Entonces, yo creo que es muy interesante pensar que solo el Señor puede juzgar. No, no está en tus manos ni en las mías juzgar. Por tanto, el juicio tendría que ser algo de lo que estaría bien que nos liberáramos. Y esto se lo podemos pedir al Señor en este tiempo de Cuaresma. Libéranos de juzgar a los demás. Esta actitud es tan fácil que caemos tan fácilmente, a veces sutilmente, sin darnos cuenta, en juzgar a los demás. Pero a mí me gustaría, pues, que también nos abriéramos a otra experiencia de este texto, ¿no? Y es el encuentro con Jesús. O sea, fijaos que cuando presentan a aquella mujer ante el Señor, Él se dedica a pintar con el dedo en el suelo. Casi que no se inmuta. Dice, quien esté limpio de pecado que tire la primera piedra, y vuelve a agacharse y continúa pintando en el suelo con el dedo. Hasta que todos desfilan, todos marchan, y se queda aquella mujer sola y levanta la cabeza. O sea, ¿por qué? ¿Alguien se ha preguntado qué estaría escribiendo el Señor? No lo sabemos. Pero nos llama mucho la atención esta actitud? ¿Por qué hace esto Jesús? Como si la pregunta no fuera con él, como si no le importara la pregunta. ¿Nos recuerda esta actitud de Jesús lo que nos decía el Papa Francisco el viernes pasado, cuando hacía aquella meditación tan impresionante y nos recordaba Jesús en la barca, dormido en popa, que el Señor está dormido tranquilamente y los apóstoles van y le dicen: oye, ¿no te importamos? ¿No ves que estamos así? O sea, esta actitud de Jesús ante aquella mujer y ante aquella acusación parece como si no fuera con él, como si no le importara, pero no es así. De la misma manera que en la barca Jesús se levanta y les dice: hombres de poca fe, pues fíjate cómo mira aquella mujer cuando se levanta, cuando levanta la cabeza y la mira y le dice: ¿nadie te ha juzgado? ¿Nadie te ha condenado? Pues yo tampoco. Tu fe te ha salvado. Es decir, al Señor claro que le importa. Por eso muchas veces estamos en este momento de confinamiento, en este momento de crisis, en este momento de dolor, en este momento dramático, y a veces nos podemos preguntar: ¿le importamos al Señor? ¿El Señor está? Porque parece que el Señor está pintando en el suelo, como si no fuera con él. Pero lo interesante es descubrir esta serenidad del Señor, descubrir esta actitud serena del Señor. De la misma manera que está en popa durmiendo en la embarcación, también está en el suelo dibujando con esta serenidad en el corazón. Seguramente aquella mujer, cuando vería a Jesús, pues se preguntaría también: ¿qué hace? Pero después de aquel encuentro, después de aquella mirada, después de aquellas palabras que intercambiaron, descubrió y tanto que le importaba, y tanto que le importaba la vida, y tanto que le importaba la libertad de aquella mujer, y tanto que le importaba la nueva vida que Jesús le invitaba a vivir, y tanto que le importa tu vida al Señor en este momento, y tanto que le importan la vida de tantos enfermos que están en los hospitales, y tanto que le importan al Señor tantos familiares que están sufriendo también esta separación, este dolor, ¿no? Incluso cuando familiares suyos mueren. Y tanto que le importa la vida de todos los enfermeros y de todos los médicos que se están dejando la vida. Y tanto que le importa al Señor. No. No sois indiferentes al Señor. Tu vida, todo lo que estás viviendo, todo lo que estás sufriendo, le importa al Señor. Igualmente que le importa al Señor, pues la vida de tantos jóvenes, porque una de las sorpresas que también tenemos que agradecer al Señor es que ante la invitación de la Generalitat de pedir jóvenes cristianos que pudieran ser voluntarios en el hospital de campaña, ayer domingo por la tarde, solo desde la llamada por las redes sociales, pues 180 voluntarios se apuntaron. Jóvenes cristianos de parroquias, de movimientos, de scouts, de los splays. 180 en una tarde, más los que se han apuntado hoy. Claro que le importa la vida de estos jóvenes, el gesto de estos jóvenes, la generosidad de estos jóvenes. Claro que le importa la vida de todos los que estáis en casa aguantando esta situación. Al Señor le importa muchísimo. Por tanto, te invito en este tiempo de cuaresma, en este tiempo de silencio, en el fondo de tu corazón, poder descubrir esta serenidad del Señor. Poder descubrir cómo nos atrae esta serenidad del Señor y poderle decir: Señor, ¿cómo quiero vivir este encuentro contigo? ¿Qué suerte tuvo aquella mujer? Aquella mujer tuvo la suerte de que aquellos señores que la encontraron en adulterio la presentaron a Jesús. Sí, lo que querían era un pretexto para poner en evidencia a Jesús o poner entre la espada y la pared a Jesús. Pero la suerte de la mujer es que pues la presentaron a Jesús. Y aquella mujer tuvo la suerte de poderse encontrar con el Señor y de poder descubrir su mirada de misericordia y de poder tener aquel intercambio y aquel encuentro. Pues quizás esta es tu suerte. La suerte de este tiempo de cuaresma, poderte encontrar con el Señor en este tiempo duro,
En este tiempo de despojo, en este tiempo de desierto, poderte encontrar con el Señor. Y fíjate, cada momento en que en tu oración, en tu casa, en tu habitación, en lo más profundo de tu corazón, tú presentas a alguien al Señor, presentas a un enfermo, presentas a una familia, presentas a alguien, estás haciendo lo mismo que hicieron con aquella mujer. La presentas, lo presentas al Señor para que el Señor se encuentre con él, para que el Señor le mire. Hoy comentaba con un sacerdote que nos sentimos impotentes, ¿no? Porque estamos en casa y no podemos acompañar a la gente de la parroquia, a la gente del colegio, a los grupos. Pero presentar la gente al Señor, esto no es un gesto simplemente personal, íntimo. No, esto es un gran gesto pastoral. Presentar la gente al Señor para que el Señor les abrace, para que el Señor les acoja, para que el Señor les acaricie, para que el Señor les mire. Tan de bo te poguessis trobar amb el Senyor en aquest temps de quaresma, aquest temps de confinament, i tan de bo que poguessis presentar des de la teva oració tantes persones al Senyor, perquè també es puguin trobar amb ell, perquè també el Senyor els pugui acollir, els pugui mirar com va mirar aquella dona adúltera.
I fins aquí la homilia del bisbe Toni Badell. Ara mirarem si passem a l'oració dels fidels o abans fem la professió de fe, el credo, el símbol de l'Església. Hi ha vegades que la litúrgia pot variar una mica en alguns detalls, depenent del moment i també del moment litúrgic. En aquest cas, el credo de vegades es pot omitir, però veurem si el bisbe Toni Badell fa aquesta invocació. De moment, deixa uns minuts de reflexió.
Per la confiança en el Senyor, que tant ens estima, li presentam ara les nostres pregàries.
Perquè el Redemptor del món, que s'oferia la mort pel seu ramat, alliberi l'Església de tot mal, preguem al Senyor. Perquè el Redemptor del món, qui amb llàgrimes pregà la creu, intercedeixi davant del Pare per tots els homes, preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Perquè el Redemptor del món, que la creu experimentar l'angoixa i la tristesa, vingui en ajut dels qui se senten afeixugats pel pes de les pròpies culpes i ens infongui confiança en el seu perdó. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Per les víctimes i afectats pel coronavirus, per tot el personal mèdic i d'infermeria, perquè es trobi ben aviat el remei per combatre aquesta pandèmia. Que el Senyor ens alliberi de la por i ens infongui serenor i esperança. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Perquè el Redemptor del món, a nosaltres, els seus servents, que recordem amb veneració la seva creu, ens reanimi amb la força de la seva resurrecció. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Escoltau, paraboles pregàries que us presentam en fa per Crist, Senyor nostre.
Amén.
I després de tota la litúrgia de la paraula, passem ja a la litúrgia pròpiament de l'Eucaristia. Mentre es prepara l'altar amb el pa i el vi, podem recordar breument, acabem d'escoltar l'homilia, com sempre, ungida amb potència del bisbe Toni Badell, que ens ha parlat d'aquesta figura de la dona que és portada davant de Jesús, acusada d'un crim, del crim d'adulteri, que en el temps de Jesús, evidentment, era un crim molt greu segons la llei de Moisès. Aquesta mirada de la llei que tenen els fariseus i que volen, per una part, pillar al Senyor, no? Posar-lo entre l'espasa i la paret, com ha dit el bisbe, per poder acusar-lo realment. La mirada del Senyor sempre sorprèn. Ell sempre és molt astut, ho demostra l'Escriptura i ens regala un passatge meravellós en què tots ens podem veure reflectits. El bisbe ha parlat d'aquesta trobada d'aquesta dona que estava acusada, que tenia que, segons la llei, tenia que morir, i el Senyor té la resposta perfecta. Diu, tots, tindríeu que morir perquè tots heu quebrantat la llei, perquè tots sou pecadors. I aquesta és l'experiència que té la dona. Ell no la juzga. Ningú la condemna, diu. Ningú no t'ha condemnat, jo tampoc. I aquesta és la idea principal, la misericòrdia, el no juir. I ha parlat molt profundament el bisbe de la trobada. De la trobada amb el Senyor, de la trobada personal. Deia el Papa l'any passat, i han dit molts teòlegs, que la fe és una trobada. Passem ja, escoltem la litúrgia de l'Eucaristia.
A Déu Pare Omnipotent. Ara que anem a celebrar els sants misteris, concediu-nos, Senyor, que us puguem oferir una puresa joiosa de l'ànima com a fruit de la penitència corporal. Per Crist, Senyor nostre. Amen. El Senyor sigui amb vosaltres.
El vostre esperit.
Amunt els cors.
Donem al Senyor.
Donem gràcies al Senyor Déu nostre.
El fer-ho és de justícia.
Us donem gràcies i us lloam, Déu i Pare Totpoderós, per nostre Senyor Jesucrist, perquè per ell heu acomplert la vostra obra d'amor sobre el món. Sabem i proclamam que en aquesta humanitat dividida per les dissensions i les discòrdies vos inclinau les voluntats perquè siguin prontes a la reconciliació. El vostre esperit mou els cors dels homes perquè els enemics tornin al diàleg, els adversaris es donin la mà i els pobles s'esforcin a fer camí els uns cap als altres. És també obra del vostre poder que amb voluntat de pau les lluites es calmin fraternalment, que l'odi sigui vençut per l'amor i que la venjança deixi pas al perdó. Per això cal que sempre us donem gràcies i que us lloem amb els estols celestials que eternament aclamen la vostra majestat. Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosanna dalt del cel, beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna dalt del cel. A vos, doncs, Senyor de l'univers, us beneïm per Jesucrist, el vostre fill, que va venir en nom vostre. Ell és la paraula que salva els homes, la mà que esteneu als pecadors, el camí pel qual ens arriba la vostra pau. O Déu, Pare de tots nosaltres, quan nosaltres ens havíem apartat de vós, ens fèreu retornar per mitjà del fill que entregàreu a la mort perquè ens convertíssim a vós i ens estimàssim els uns als altres. Així doncs, celebrant la reconciliació que Crist ens ha obtingut, us preguem que santifiqueu aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, ara que complim el manament del vostre fill. Ell, en efecte, poc abans de donar la vida, per alliberar-nos estant amb ells a taula, va prendre el pa en les seves mans i donant-vos gràcies i beneïm-vos el partir i el donar als seus deixebles tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres.
Moment en què el bisbe mostra el cos del Senyor ja consagrat per fer la inclinació i la reverència davant del poder del Senyor que dona la vida per nosaltres.
Igualment, aquell vespre, prengué el calze i donant-vos gràcies per la vostra misericòrdia, el passà als seus deixebles tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.
Mostra ara el bisbe el calce amb la sang de Crist, que és la vida, que és la festa.
Sí. Senyor Déu nostre, el vostre fill es deixà aquesta penyora del seu amor. Fent ara el memorial de la seva mort i resurrecció, us oferim aquesta ofrena que vos ens heu donat, el sacrifici de la reconciliació perfecta. Pare Sant, us pregam que ens accepteu amb el vostre fill i que en aquest banquet fraternal ens concediu el seu esperit, que faci desaparèixer tot allò que ens divideix. Feu, Senyor, que la vostra Església sigui signe d'unitat entre els homes i promogui la vostra pau. Que aquest esperit ens conservi en comunió amb el Papa Francesc i el nostre bisbe Joan Josep, amb el bisbe Sergi, amb mi indigne servent vostre, amb els altres bisbes i en tot el vostre poble. Acolliu en el vostre regne els nostres germans que s'han adormit en el Senyor. Avui us demanam especialment pels vostres fills José Luis Carmona Granda i Domingo Toquero García i tots els difunts, la fe dels quals només vos heu conegut, que de la mateixa manera que ens heu congregat entorn de la taula del vostre fill, units a la Verge Maria, Mare de Déu, i a tots els sants, aplegueu també els homes de qualsevol llengua o país, de qualsevol raça o cultura, al convit del vostre regne en el món nou, on resplendeix la plenitud de la pau. Allà podrem celebrar la unitat perfecta i la reconciliació sense fi per Crist Senyor nostre. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu Pare omnipotent en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. Amén.
I ara de seguida començarem l'oració del Pare Nostre.
Disposats a perdonar tots els qui ens han ofès, per poder rebre el perdó que Déu ens ofereix, adreçant-nos al Pare que ens estima tot dient: Pare nostre que estàu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, es faci la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, donau-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdonau les nostres culpes, així com nosaltres perdonam els nostres deutors, i no permeteu que nosaltres caiguem a la tentació, en deslliurau-nos de qualsevol mal. Alliberau-nos, Senyor, de tots els mals, feu que hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia guardau-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperam l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.
Perquè són vostres per sempre el regne, el poder i la glòria, Senyor.
Senyor nostre Jesucrist, que digueu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau, no mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i donau-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos que viviu i regnau pels segles dels segles, la pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
El vostre esperit.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, donau-nos la pau.
I amb aquesta oració de l'Anyell de Déu acaba la consagració i el bisbe Toni Badell de seguida farà l'oració prèvia a la comunió.
Mirau, Jesucrist, l'Anyell de Déu que lleva el pecat del món i ens dona la pau. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne de que entreu a casa meva. Temps de paraula i se salva la meva ànima.
I arribem ja al moment de la comunió, en aquest moment en què sempre us convidem, amics oients, en aquest moment de confinament, en aquest moment d'alerta sanitària, a participar d'aquesta Eucaristia de manera espiritual, aquesta catedral de Barcelona, molt, molt buida, però que, com us vinc dient dies enrere, vosaltres sou l'assemblea, vosaltres els nostres oients, les nostres oients, la gent que us poseu en marxa, que sintoniseu la nostra antena per seguir aquesta Eucaristia en directe des de la catedral de Barcelona. És el moment de la comunió, no la podem fer físicament, veritablement, no ens podem fer un amb el Senyor, amb el cos i la sang de Crist consagrats, però us convidem a fer-lo espiritualment, una fórmula que sempre tenim nosaltres molt presents quan us portem l'Eucaristia a casa, al cotxe, allà on estigueu. Hi ha diverses fórmules, però us proposem sempre aquesta. Crec, Jesús meu, que estàs real i veritablement en el cel i en el Santíssim Sagrament de l'altar. Us estimo sobre totes les coses i desitjo vivament rebre't dins de la meva ànima. Però no podem fer-ho ara sacramentalment, veniu almenys espiritualment al meu cor. I com si ja us hagués rebut, us abraço i m'uneixo del tot a tu. Senyor, no permetis que mai em separi de tu. Amén. Aquesta és la fórmula. Avui, amb aquesta paraula ben potent en aquesta Eucaristia, sobre allò que ve a fer el Senyor amb nosaltres, sobre el juí, sobre la seva justícia, que és sempre la justícia de l'amor i la misericòrdia. Quan pensem en la justícia, pensem en que es compli la llei, en que la gent pagui el que ha fet, en el ojo por ojo i diente por diente. Doncs el Senyor té una nova justícia, una nova visió. El Senyor sempre ve a fer aquestes coses totes noves i el seu juí sobre nosaltres és aquest. Ningú no et condemna, jo tampoc et condemno. Sent aquesta misericòrdia i canvia la vida. No pequis més. Aquesta és la paraula que li dona a la dona de l'Evangeli que tenia que ser condemnada. I abans ja de concloure aquesta Eucaristia diària d'avui, fem uns moments de reflexió. Us parlava abans de que comencés la consagració de la trobada amb el Senyor, que el bisbe està fent molt èmfasis en les seves homilies sobre lo important que és aquest temps de desert. El desert, l'ausència, la creu, sempre és un moment propici per trobar-se amb el Senyor. Ell insistia, l'importeu. I és veritable, el Senyor està esperant-nos.
Ja que ens heu enfortit amb el do dels sagraments, us pregam, Senyor, que per ells ens purifiqueu del pecat i ens concediu d'afanyar-nos cap a vos en el seguiment de Crist, el que diu regna pels segles dels segles. Aquest encontre de Jesús amb la dona adúltera és també un signe d'aquest encontre amb el Senyor de cada un de nosaltres quan rebem el sacrament del perdó. I en aquest temps de pandèmia i en aquest temps de confinament ens passa que no podem rebre el perdó. S'ha enviat des de l'arcabisbat uns subsidis des de la delegació de pastoral sacramental, uns subsidis per poder celebrar també, fer una celebració domèstica a casa de demanar perdó a Déu i en els nostres germans. Us convido a fer això durant aquest temps de Quaresma, durant aquesta setmana de Passió i pot ser els primers dies de la Setmana Santa propera. I fer un acte de contrició, demanar perdó en el Senyor, esperant que després, quan acabem aquest temps de confinament, puguem tenir un encontre personal amb el Senyor a través del sagrament de la reconciliació amb un prevere i poder rebre aquest sagrament, aquest encontre, aquesta mirada del Senyor que ens diu no pequis més, la teva fe t'ha salvat. Per tant, jo penso que és molt interessant poder viure a través d'aquests subsidis, a través d'aquesta ajuda, poder viure a casa, també fer una certa celebració del perdó amb els de casa, demanant perdó al Senyor, esperant però poder rebre després del confinament el perdó sacramental a través d'un prevere, el sacrament de la reconciliació. El Senyor sigui amb vosaltres, que us acompanyi la benedicció de Déu que ens estima infinitament, el que és Pare, Fill i Esperit Sant.
Amén.
Germans, germanes, aquells que ens esteu seguint per via streaming o a través de Radio Estel,
podeu anar en pau.
I fins aquí la retransmissió d'aquesta Eucaristia. Ja ens acomiadem. Molt interessant el que ha apuntat finalment el bisbe Toni Badell amb aquestes indicacions per poder fer una celebració litúrgica, una celebració domèstica, per demanar el perdó, ara que no és possible fer el sagrament de la reconciliació, que és important per al cristià, i més avui amb aquesta paraula de la dona adúltera, el perdó que el Senyor li otorga, no? És important tenir aquest cor agraït al Senyor i de cara a ell per poder demanar perdó per les nostres faltes, evidentment. Us recordem també que hi ha un correu electrònic habilitat per part de l'Arquebisbat de Barcelona perquè tots aquells que heu tingut i heu patit una mort a la família o amics a causa d'aquesta pandèmia que estem patint tots, pugueu fer arribar els noms de les persones perquè el bisbe, l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, en l'Eucaristia del diumenge, que celebrarà ell, pugui oferir aquests noms i tenir-los presents perquè el Senyor els aculli ben aviat al cel. El correu és difunts@arqbcn.cat. El repeteixo, difunts@arqbcn.cat. I ja ens acomiadem, us agraïm el vostre suport i la vostra atenció. Des d'un quart de vuit, més o menys, us hem ofert aquesta retransmissió de l'Eucaristia diària des de la Catedral de Barcelona amb aquesta circumstància especial per la crisi sanitària que vivim a causa del coronavirus. Avui ha estat també presidida pel bisbe auxiliar de Barcelona, Toni Badell. En aquest dilluns celebrant ja la cinquena setmana de Quaresma i amb aquesta Quaresma especial d'estat d'alarma i de confinament, aquest desert el que ens ha posat el Senyor a tota la societat i a cadascun de nosaltres. El permet el Senyor avui amb aquesta paraula tan repleta d'amor i de justícia, la nova justícia que fa el Senyor. Us saludem, David Morral, que ha estat al comandament de les vies de so, amb Ignasi Miranda a la direcció d'aquest programa i de qui us ha parlat avui, Rafa Sanahuja. Desitgem que passeu un bon dilluns, que us quedeu a casa, que continueu a la companyia de Ràdio Estel, i demà ens retrobem. En uns minuts comença la veu de Càritas, aquí a la ràdio. Moltes gràcies, adeu-siau.
Ràdio Estel us ha ofert en directe la missa d'avui des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg.
A Ràdio Estel i Catalunya Cristiana treballem cada dia perquè milers de persones tinguin un espai propi per la reflexió, la tranquil·litat i la pregària. Ho fem per tu, però també gràcies a tu. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat. Informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Del cardenal Omella sobre el coronavirus. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana ens fem ressò de la missiva que l'arcabisbe de Barcelona ha dirigit a tots i totes els diocesans davant la situació de greu crisi sanitària actual. Convido els preveres a continuar oferint l'Eucaristia diària en sufragi pels vius i difunts i perquè el Senyor aturi els efectes dolorosos d'aquesta pandèmia, sosté Omella.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Només cal que accedeixis a l'apartat Subscriptors. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana.
La Generalitat de Catalunya presenta un conjunt de mesures urgents davant el coronavirus per reimpulsar l'economia, com per exemple préstecs a través d'entitats financeres amb l'aval del 80% d'ICF o Avalis, suport als autònoms i moratòria en els terminis de presentació i pagaments de tributs. Tens més informació a economia.gencat.cat. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel.